L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Donem inici al temps de la informació a la seva municipal. En aquest divendres, dia 17 de setembre del 2010. Els acompanyarà, coordinant aquesta emissió d'avui, un servidor, Tomàs Ginestra i Villar. Benvinguts als informatius de la Mute. La vaga general convocada el pròxim 29 de setembre no només ha de servir a les Terres de l'Ebre per protestar en contra de la reforma laboral del govern espanyol i les seves conseqüències, sinó també per exigir a les administracions públiques la reindustrialització del territori. Així ho han assegurat els màxims responsables dels sindicats majoritaris catalans, UGT i Comissions Obreres, en motiu d'una assemblea per explicar els motius de l'aturada que ha plegat a un centenar de delegats al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Els dirigents sindicals han advertit també que si la reforma laboral surt definitivament endavant, creixeran les dificultats per incrementar els nivells d'ocupació a les Terres de l'Ebre. Els secretaris generals d'UGT i Comissions Obreres, Josep Maria Álvarez i Joan Carles Gallego, respectivament, han defensat la necessitat que els treballadors de les Terres de l'Ebre secundin també la vaga amb arguments territorials concrets. Especialment pel que fa a les inversions promeses pel govern als agents socials per aturar la sagnia en l'ocupació que han suposat el tancament d'indústries importants del territori durant els darrers mesos. Les Terres de l'Ebre són un exemple clar d'incompliment flagrant dels compromisos del govern amb el territori. El secretari general de la UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez, anima els treballadors ebrencs a manifestar-se també per la reindustrialització del territori. Escoltem les seves declaracions.
Bueno, jo crec que les Terres de l'Ebre és un exemple clar d'un incompliment flagrant per part del govern de la Generalitat dels seus compromisos amb el territori. En el seu moment, doncs, el president de la Generalitat ens va convocar a Barcelona. Tots pensaven que podíem iniciar un camí des del punt de vista de la recuperació de la indústria a les Terres de l'Ebre. La realitat és que a dia d'avui tot això s'ha quedat amb no res. I per tant jo crec que a part dels criteris generals aquesta vaga al Baix Ebre també ha de ser i ha de representar un clam per demanar, per exigir als poders públics un procés de reindustrialització de les comarques de l'Ebre que fonamentalment doncs, permeti que la gent que viu a l'Ebre doncs, tingui l'oportunitat de continuar visquent aquí, de trobar una ocupació.
No només això, Gallego ha enquadrat el seu missatge en els efectes que la reforma laboral i les mesures aprovades o anunciades poden tenir sobre la classe treballadora, atesa la situació actual i les especificitats del territori. No només això, Gallego ha enquadrat el seu missatge en els efectes que la reforma laboral i les mesures aprovades o anunciades poden tenir sobre la classe treballadora, atesa la situació actual. A les Terres de l'Ebre, quan veiem la realitat de la desindustrialització, d'atur i les perspectives de creació d'ocupació, ens adonem que les mesures que estan aprovant no ajudaran a reactivar l'economia. No són mesures que posin més inversió pública, que situen més creació d'ocupació directa, bastint una economia més competitiva de futur o bastint serveis públics donant resposta a les necessitats de la gent del territori. No ajuden a concretar l'ocupació, no ajuden a l'economia o a fer-la més competitiva, ha analitzat Gallego. Un estudi elaborat pel Consell de Seguretat Nuclear i l'Institut de Salut Carlos III de Madrid descarta una possible relació entre l'increment de la mortalitat per diferents tipus de càncer i la radiació associada a les instal·lacions nuclears. L'estudi que es va presentar ahir dijous a Ascó s'ha fet a partir de les dades des del 1959 fins al 2003 de 15 instal·lacions nuclears de l'Estat, 10 de les quals són reactors, i ha analitzat més d'un miler de municipis. Les conclusions estableixen que les dosis de radiació artificial acumulada que hauria rebut la població com a conseqüència del funcionament de les instal·lacions és molt reduïda en comparació a la radiació natural. L'estudi ha inclòs l'anàlisi de la radiació a tres tipus de municipi. D'una banda, tots els que es troben en un radi de 30 quilòmetres a l'entorn d'una instal·lació nuclear. D'una altra, un grup de poblacions situades entre 50 i 100 quilòmetres d'aquestes instal·lacions. I, finalment, dues àrees sense presència nuclear pròxima, una d'elles a la zona de Galícia, on la radiació natural és elevada, i una altra a València, on aquesta és reduïda. En total, el Consell de Seguretat Nuclear i l'Institut Carlos III han estudiat l'afectació de la radiació a una població d'uns 8 milions de persones. Tal com ha detallat en la presentació de l'informe la subdirectora general de Protecció Radiològica Ambiental del Consell de Seguretat Nuclear, Lucila Ramos, l'estudi sobre les dosis acumulades de radiació que han rebut els ciutadans en l'entorn de la instal·lació nuclear ha donat com a resultat valors de dosis molt petites. Així, ha concretat el valor màxim de la dosis acumulada durant els anys d'operació d'una instal·lació que ha estat de uns 350 microciberts, una unitat de mesura de radiació, xifra que es correspon a la fàbrica de concentrats d'urani d'Andújar, a la província de Jaén. La Segria, la central nuclear de Santa Maria de Garoña, Burgos, que en conjunt dels seus anys d'activitat també hauria assolit uns valors similars. Escoltem la subdirectora general de Protecció Radiològica Ambiental, Lucila Ramos.
Las principales conclusiones son que no es el impacto debido a las emisiones que de forma controlada realizan las instalaciones sobre la salud de la población no es relevante y que no se ha podido encontrar una relación causa-efecto entre esas emisiones y el riesgo de mortalidad por cáncer.
El límit de dosis per a la protecció del públic establert per a la reglamentació espanyola són de 1.000 microciberts anuals i aquests 350 són acumulats, és a dir, es tracta d'una xifra molt baixa si tenim en compte que el valor màxim anual establert és d'uns 75 microciberts, ha argumentat Ramos. A tall d'exemple, la responsable del Consell de Seguretat Nuclear ha explicat que a Vinebre, un dels municipis més exposats a la radiació de la zona de les centrals d'Ascó, l'emissió de radiació és 100 vegades menor que el límit de més exigit per la llei, 1.000 vegades menor que el límit d'exposició al públic i 2.000 vegades més baixa que les dosis de radiació natural que hi ha a l'atmosfera i a la Terra. La Galera prepara la seva setmana cultural del 18 al 26 de setembre. Des de la Plana Ràdio ens informa Tere Giner.
Del 18 al 26 de setembre, el municipi de la Galera organitza, amb l'impuls de l'associació Mare de Déu de la Galera, la Setmana Cultural, una setmana on les entitats del poble participen preparant diversos actes que s'inclouen a un programa on les xerrades, la música, el teatre, les exposicions, els jocs infantils, les caminades populars són algunes de les activitats més destacades i que tenen un públic divers. La jornada comença aquest proper dissabte, dia 18, amb l'inauguració de la Setmana Cultural i una exposició de pintura d'un artista local. Ho explicava per a les Emute Cristina Rodríguez.
Mira, comença en el dissabte dia 18 en jocs infantils per als nens que ho organitza l'Associació de Pares. Després és la inauguració que enguany ve a càrrec del senyor Ernesto Muñoz Rodríguez i també va lligat en una exposició de Juan José Sales Centelles, una exposició de pintura. Al Museu Terracotes cada any també s'intenta que hi hagi una exposició diferent i enguany és una exposició de pintura.
Diumenge, l'associació excursionista La Roca Miloca realitza una sortida. D'altres activitats que es porten a terme són el campionat de guinyot, tallers de cuina, xerrades diverses, música, tallers infantils i el teatre. És una de les activitats més esperades. Es portarà a terme el diumenge, dia 19, a les 7:30 de la tarda i amb entrada de franc. Aquest any participa la companyia Delta Teatre amb l'obra Sopes de Frígola.
La cofradia de pescadors Verge del Carme de la Ràpita rebrà demà la placa de pesca de Catalunya per part de la Generalitat com a exemple del bon treball realitzat durant el darrer any. Ens informa des de Ràdio Ràpita Núria Subirats.
Sí. Què? Per què? Qui és? Pues ara acabo. Ara, encara no he acabat. Vale. Jo, què? Hòstia. Vale, vale. Dios. Sobirats, bona tarda, bona tarda. La confraria, bona tarda. Sobirats, bona tarda, bona tarda. La gestió realitzada, bona tarda. La gestió realitzada per la confraria de pescadors Verge del Carme de la Ràpita en l'últim any, basada en la contenció de la despesa, el control de peix fora de llotja, la reorganització dels recursos, han aconseguit en només un any situar l'entitat en uns paràmetres econòmics i financers de superàvit i recuperar la representativitat que li correspon en territori català. Enguany la Generalitat ha volgut atorgar a la confraria rapitenca la placa de la pesca catalana. El govern reconeix així la tasca de la nova junta directiva que dirigeix l'entitat des de fa poc més d'un any i que quan va accedir al càrrec va trobar un dèficit d'1.800.000 euros. Un any després, el deute s'ha reduït en 440.000 euros, segons assegura el president de la confraria, Eusebio Rosales. A més, no hi ha perspectives de nous desballestaments de barques i la llotja va tancar el passat exercici amb 72 tones més de peix que en l'anterior. El mateix Rosales serà el que recollirà la placa en la 22a Gran Nit de la Pesca Catalana, que se celebrarà demà a Blanes i que estarà presidida pel president de la Generalitat, José Montilla.
L'informatiu de Mutter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des del Canà parlem avui dels itineraris per les Terres de Cruïlla. Una sèrie de passejades per diferents indrets de les comarques del Montsià i Baix Maestrat que s'organitzen els diferents centres d'estudis i associacions culturals del territori. Unes passejades que per dissabte que ve celebraran la quinzena de sortides prevista pel tram final del riu Sénia i l'espai de Sol de Riu a Alcanar i les Cases d'Alcanar. Domènec Ramal ens amplia la informació des d'Alcanar Ràdio.
Què tal? Bona tarda des d'Alcanar. Efectivament, parlem avui d'aquests itineraris per les Terres de Cruïlla, una iniciativa que aquest estiu s'ha portat a cap per segona vegada, una iniciativa conjunta de diferents centres culturals i grups d'estudis de les comarques del Montsià i del Baix Maestrat, que tenen com a objectiu mostrar el patrimoni d'aquestes dues comarques frontereres. Concretament, el grup d'estudis de Rossell, el Centre d'Estudis Lolliscó de Mas de Barberans, el Centre d'Estudis Seniencs, el Centre d'Estudis d'Ulldecona, l'Associació Cultural Lo Rafal d'Alcanar i el Centre d'Estudis Lo Codolà de les Cases, el grup de catalogació dels taulons de Sant Rafel i el Centre d'Estudis Planers de Santa Bàrbara són els centres que conjuntament promouen aquesta sèrie d'itineraris que enguany començaven el passat mes d'agost i que per aquest proper cap de setmana, concretament per dissabte dia 18, presenten ja la cinquena de les seues rutes. Es tracta de l'itinerari del Pont dels Estretets a Sol de Riu, un itinerari pel tram final del riu Sénia. L'hora de trobada són les 10 del matí, dissabte que ve, a la plaça de Sant Pere de les Cases d'Alcanar, i Joaquim Buch, membre de l'Associació Cultural Lo Rafal, era qui comentava als nostres micròfons el contingut d'aquesta cinquena activitat prevista per dissabte. L'escoltem.
Ens toca a nosaltres, aquí al Canà, conjuntament l'Associació Cultural Lo Rafal i el Centre d'Estudis Lo Codolà, doncs estem ultimant ja els detalls d'aquest itinerari que tindrà lloc el dissabte a partir de les 10 del matí, és a cita a la plaça Sant Pere de les Cases. Dic que la majoria de l'itinerari se farà en cotxes, perquè clar, no es pot accedir a aquests llocs. Volem dir que es farà en cotxes, deixarem el cotxe allí i a partir d'allí doncs, anirem caminant fins al lloc, no? Per tant, és qüestió d'anar combinant una mica també una roba que sigui còmoda i el calçat també còmode, no? La idea és anar al Pont dels Estretets, també, i destacar una mica l'origen romà, que sembla ser que té este lloc, i també el Molí del Llucu, que s'ha restaurat, per almenys l'aparença exterior s'ha restaurat per part de l'Ajuntament, i bueno, d'això m'ho parlarà Elena Fibla, que col·labora també en el Canal Ràdio, és membre del Museu del Montsià, i mos farà una mica de guia en aquests dos casos, no? Després mos traslladarem a Sol de Riu per a fer una sendera per la vora del riu, per veure la flora i fauna, sobretot la flora d'este tram final del riu, i finalment acabarem al Prat de les Bunyoles, que mos ensenyarà una mica pues, l'estructura d'aquest tipus d'edificacions tan típiques d'aquí del nostre poble, no?
A més d'aquesta ruta, tal com Joaquim Buch comentava, pels estretets i el tram final del riu Sénia fins a desembocadura Sol de Riu, també s'aprofitarà aquesta jornada per mostrar l'estructura de la casa de camp de prop de la mar amb horta, els típics prats canareus. Si algú s'anima, encara quedaran dos itineraris més pendents a celebrar, seran concretament el que es farà el dia 9 d'octubre a Sant Rafel, un itinerari que portarà per títol del Pas dels Taulons al Pont del Molí de la Roca, a Sant Rafel del Riu, com dèiem, i al barri Castell. Per últim, el punt i final en aquesta sèrie d'itineraris els posarà el dia 14 de novembre, amb l'aprofitament humà de la Serra de Godall, una activitat en este cas organitzada pel Centre d'Estudis Planers de Santa Bàrbara.
El reconèixer els cellers modernistes com a patrimoni mundial és una de les actuacions del Pla d'Acció Cultural de l'Ebre. Un total de 254 actuacions en 10 anys han estat realitzades. Aquestes són les xifres del Pla d'Acció Cultural de forma pilot a les Terres de l'Ebre. L'objectiu no és d'altre que ordenar, planificar i prioritzar les actuacions en matèria de cultura i mitjans de comunicació. Ens informa des de la Plana Ràdio Josep Roig.
D'aquestes 254 actuacions, 158 tenen algun nivell d'implementació, com és el cas de l'Arxiu del Montsià, a punt d'inaugurar-se, i 96 s'implementaran properament. Entre altres, en el pla es destaca la recuperació dels cellers de Gandesa i Pinell de Brai a la Terra Alta per incloure's a la candidatura del Patrimoni Mundial de la UNESCO. A més, també es vol reconèixer la Jota com a dansa d'interès nacional. De fet, aquest pla d'acció es divideix en 5 eixos de treball: a l'Ebre, els espais naturals, la història, la cultura popular i tradicional, la cruïlla de cultures i la vertebració del territori. Entre les actuacions destaca la recuperació tant del celler modernista de Gandesa com el de Pinell de Brai, així com la seva inclusió en el projecte del departament de presentar els cellers modernistes com a candidats a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Qui ho explicava era el director dels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació, Xavier Vega.
Llavors, jo n'he destacat 20, bé pel seu valor material, pel seu valor estratègic o pel seu valor simbòlic. Algunes a un nivell d'intangibilitat, com per exemple donar suport al projecte de reserva de la biosfera, perquè nosaltres podem aportar tot el nostre patrimoni històric lligat a tota la història des dels ibers fins a la batalla de l'Ebre, o per exemple, a part de restaurar els cellers cooperatius de Gandesa i del Pinell, entrar-los dins a un projecte de declaració de patrimoni mundial de la UNESCO, o per exemple el procés de redacció i execució dels plans directors de les muralles de Tortosa o de les muralles de Miravet. Són coses que anem fent, però que en un moment donat ens aturem perquè estem invertint i hem de prioritzar.
A la presentació pública d'aquest Pla d'Acció Cultural per a les Terres de l'Ebre va assistir el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserres, que va destacar que, a més de tenir un pla d'equipaments culturals, calia tenir un dibuix global de la cultura del territori. Tresserres va dir que el Pla d'Acció Cultural és un reconeixement al sentiment d'identitat que han demostrat tenir les Terres de l'Ebre.
A partir de les reivindicacions pel riu i tota una colla de moviments de caràcter social, encara la identitat i la percepció i el sentiment d'identitat de les Terres de l'Ebre s'ha revifat molt considerablement. Això té un reconeixement en la voluntat institucional manifesta per part del conjunt de la política del país, i ens semblava que el conjunt de les Terres de l'Ebre, on a més havíem fet prou inversions culturals durant aquesta legislatura per tal de corregir alguns dèficits en infraestructures bàsiques, doncs eren un espai perfectament coherent i molt, molt interessant per tal de fer la primera experiència pilot d'aquests plans, que el que volem és que vagin adreçats a cadascun dels 6, 7, 8 components fonamentals del que és el marc general de la cultura catalana.
Algunes de les actuacions previstes en aquest Pla d'Acció Cultural ja estan a punt d'enllestir-se, com és, per exemple, el cas de l'Arxiu del Montsià o de la Biblioteca de Sant Jaume d'Enveja. D'altres han estat ja inaugurats ahir mateix, dijous. És el cas del desplegament territorial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
L'informatiu de Mutel. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. L'informatiu Emute, de dilluns a divendres a la 1:05 del migdia. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre.
El comerç del moble de la Sénia desestima obrir els diumenges. La majoria dels associats descarta de moment la mesura possibilitada per la declaració del poble com a municipi turístic per la Generalitat de Catalunya. Ens informa des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Doncs efectivament, així és. La Federació de Comerciants del Moble de la Sénia, que agrupa una trentena d'establiments del sector al municipi, ha desestimat de moment la possibilitat d'obrir el diumenge i dies festius. Aquesta possibilitat es va donar el passat mes de juny, quan la Generalitat va otorgar a la Sénia el distintiu de municipi turístic. Als anys 90, els botiguers de mobles obrien els diumenges de forma habitual, però fa 12 anys se'ls va obligar a tancar arran de diverses denúncies de comerços d'altres punts de Catalunya, segons que avui publica la premsa. Des de llavors va quedar una certa rencança al sector i l'Ajuntament i van apostar per treballar per aconseguir obrir els caps de setmana. De fet, ara, passat més d'una dècada, els comerciants ja no ho veuen igual. La majoria consideren que el fet d'obrir els dies festius els pot suposar més d'un mal de cap que no pas una oportunitat de negoci, ja que els clients que solen vindre de Barcelona i València s'han acostumat a visitar el municipi la resta de la setmana. Cal recordar també que els moblistes pensen que un cop a la setmana descansar tampoc està malament, i més també en els moments que està vivint el sector.
I continuem ara el temps d'informació des de l'Ametlla de Mar. L'aparcament de les escoles velles tanca l'estiu amb les seves previsions complides amb escreix. Durant l'agost, el servei de vehicles en rotació ha arribat a pics de 600 vehicles al dia i en moments puntuals, fixant-se el màxim en un total de 800. Des de la Cala Ràdio ens assabenta d'aquesta notícia Araceli Domínguez.
L'aparcament de les escoles velles ha tingut una bona arrencada en el que ha estat la seva primera temporada d'estiu. Va inaugurar-se el dia 19 de juny, complint les previsions que s'hi preveien, sobretot pel que fa al servei de vehicles de rotació, ja que l'aparcament amb 300 places ha tingut capacitat de sobres per cobrir la demanda que ha estat majoritària entre els vehicles estrangers. És a dir, està per damunt de les necessitats del municipi. Des del punt de vista econòmic, l'aparcament està pensat com una instal·lació de llarg recorregut, que en un termini de 10 anys tingui 100 places venudes i 200 de rotació. Tot això, aquest estiu s'han arribat a pics de 600 vehicles al dia en moments puntuals, fixant-se al màxim en 800. Santiago Rocosa, gerent de l'aparcament.
Sí, molt satisfet. Ha sigut la primera temporada. En els aparcaments sempre preveiem una arrencada de 3 anys, de 3 a 5 anys, i ha sigut doncs la primera temporada. Sí, el resultat inicial sempre s'ha d'anar en compte aquesta arrencada, i el que estem contents és de la capacitat que hem tingut de vehicles de rotació, la capacitat que ha donat l'aparcament de poder absorbir els vehicles de rotació que s'han adreçat a l'aparcament.
L'empresa gestora de l'aparcament, Optima Park, va intervenir en el projecte, concloent que era necessari canviar el sentit de la circulació propi de la instal·lació, el que era l'entrada va passar a ser la sortida, i a l'inrevés, per millorar la mobilitat. Així, aquest canvi de circulació interna va permetre un canvi de circulació al municipi que ha contribuït a millorar la mobilitat general, no només dels vehicles, sinó també de les persones, perquè ha possibilitat una oferta d'estacionament regulada que permet una distribució òptima i més normalitzada de l'estacionament en superfície, deixant les voreres lliures per als transeünts. Els gestors valoren l'aparcament com una instal·lació moderna amb tecnologia punta, ben senyalitzat, que facilita l'estacionament, amb bons acabats, bons accessos per a les persones i bona il·luminació. L'aparcament també aporta beneficis pel que fa al visitant, que abans no podia aparcar al centre de la població i ara sí. Aquesta novetat pot traduir-se en que hi hagi més futures visites al poble perquè l'estacionament està assegurat, donant tranquil·litat i rapidesa al que necessita deixar el seu cotxe. Els usuaris han utilitzat l'aparcament una mitjana de 2 hores, el que significa que les estades no només són per fer gestions, sinó que tenen una més llarga durada. S'ha notat una major ocupació dilluns, dijous i dissabtes, els dies de mercat i també els caps de setmana. I les hores de màxima afluència han estat les 12 del migdia i de 6 a 8 de la tarda. Ara s'estrena la temporada d'hivern, del 15 de setembre al 15 de juny, amb nou horari, tancant a les nits des de la 1 a les 8, tot i que obre tots els dies. Altra novetat és que els vals de descompte per als clients dels establiments del municipi, en l'actualitat només són d'una hora, puguin ser també de mitja hora, perquè les estades dels usuaris a la població acostumen a ser més curtes, ja que no existeix el factor platja.
Ha estat ja presentat el catàleg de videoart digital Es Trobe, que recull l'activitat d'aquest art novedós a Amposta i a les Terres de l'Ebre. Manel Ramon ens amplia aquesta informació des d'Amposta Ràdio.
Efectivament, parlant de cultura des d'Amposta, cal recordar que ahir al vespre va tenir lloc al Museu del Montsià, al Saló d'Actes d'aquest centre cultural de la comarca, la presentació dels catàlegs del Festival de Vídeo i Art Digital Es Trobe, catàlegs de l'any 2009 i 2008, i posteriorment va haver un col·loqui amb la presència de diferents artistes que han participat en aquest catàleg, en la construcció d'aquest catàleg, i que han participat també amb el propi Festival Es Trobe. Ens explicava el portaveu del Museu del Montsià, Pere Luque.
Què tal és el compendi de totes les obres que van presentar, amb el plat estrella, com si diguéssim, que serien els documentals d'autors que es fa cada any sobre les festes del nostre poble sota el nom Festa Major, i que bueno, pues, se presentaran els catàlegs en format DVD, i només per recordar a la gent el... han vingut moltíssims artistes aquests dos anys, 2008-2009. El Festival Es Trobe és un festival modern, innovador i a més en una vocació molt d'experimentació, i que realment està agafant una força important dins el contingut d'aquest espai artístic tan singular com és la videocreació, el videoart, fer servir les noves tecnologies respecte a l'art. Van participar moltíssims artistes, però bueno, artistes de la nostra ciutat i del nostre territori, com Alfred Porres, com Maria Pons, com puguen ser Gerard Gil, com puguen ser, bueno, el mateix Santi Vall de Pérez, que va fer el documental Festa Major de l'any passat.
Cal recordar que el Festival Es Trobe és un festival de noves tendències que se celebra a la capital del Montsià i que moltes vegades té com a escenari la mateixa Festa Major d'Amposta. Així es dona peu a la nova creació a través de les noves arts de caire digital i també, doncs, en format de vídeo per als nous artistes de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
El Jesús i Maria i la Cava s'enfrontaran dissabte en un derbi local que feia més de 20 anys que no es repetia. Des de Ràdio Delta ens informa la nostra companya Araceli Domínguez.
La segona jornada de la Lliga del grup 6 de la primera territorial enfrontarà els equips de la Unió Esportiva Jesús i Maria i el Club Deportiu La Cava aquest dissabte al Camp de l'Aube. Els dos clubs que van presentar en roda de premsa el partit destacaven l'esportivitat i la bona sintonia que existeix entre els dos clubs i que marcarà el derbi de dissabte després de més de 20 anys sense un enfrontament dels dos equips a la mateixa categoria. L'últim va ser fa 23 anys a la segona territorial. En motiu del partit de dissabte, les directives dels dos clubs han arribat a un acord per tal que els socis dels dos clubs puguin accedir al camp a un preu especial. Aquest acord es mantindrà també per al partit de la segona volta al Camp Nou. A més, tenint en compte que els dos equips jugaran enguany a la primera territorial, la Unió Deportiva Jesús i Maria i el Club Deportiu La Cava han decidit acostar relacions i han ofert la possibilitat als seus socis de poder seguir els partits de l'altre equip, tal com explicava el secretari del Jesús i Maria, Felipe Salvador.
És un goig, és una satisfacció. Lo propassat, dia 8 de setembre, se van reunir les dues juntes directives. Parlem de dos clubs ja grans, grans en edat. 80 anys d'història són molts anys, pràcticament un i l'altre. Han estat interrelacionats, hi ha jugadors d'un club que han jugat en l'altre, de l'altre que han jugat en un. I podem dir que ha hagut sempre, en paraules d'avui, un bon rotllo entre les dues entitats. Això va fer que al pujar a primera, Jesús i Maria, van veure en bons ulls parlar-ne, i va ser el motiu d'esta roda de premsa, dient que un dels acords que es va prendre en esta reunió de les dues directives és que en un bons addicional de 20 euros tots els socis del Club Deportiu La Cava poden assistir a els partits de la Unió Deportiva de Jesús i Maria, i a l'inrevés, els de Jesús i Maria poden anar a La Cava. Tret dels dos partits, que seran els derbis, el que és el dissabte i l'altre que es faiga, per qüestions purament econòmiques que se suposa que es farà el dia del club en un lloc com a l'altre. Una de les coses que es va acordar que els preus del derbi, del partit del dissabte, socis locals, socis visitants, senyores i jubilats, 4 euros i l'entrada general van quedar 10 euros. I al marge de tot això, mostrar la satisfacció de que avui estiguem tots junts i penso que, ja dic, la història m'ha donat i després, bastant després de lo que eren els dos clubs, va vindre el municipi del Tebre i avui són dos clubs del mateix municipi que, afortunadament, i que siga per molts anys, com s'ha dit, puguem gaudir de la mateixa categoria.
L'alcalde del Tebre, Gervasi Aspa, felicitava els dos clubs per l'harmonia i el tarannà que estan demostrant i anima els aficionats d'un i altre equip i els ciutadans del Tebre a assistir al partit de dissabte a les 7 de la tarda al camp de l'AUB, ja que serà un espectacle esportiu que les dues aficions portaven molts anys esperant. El partit es farà en les remodelades instal·lacions del camp de l'AUB, on l'any 2008 es va estrenar la gespa artificial i enguany s'ha dut a terme la millora de l'enllumenat exterior i també la instal·lació de plaques solars per a la regeneració d'aigua calenta a les dutxes.
Arribem a la fi del nostre temps d'informatius. Ens desitgem un bon cap de setmana i el proper dilluns tornem a estar en més informació de les Terres de l'Ebre a la seva municipal.